Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Així de contundents, avui saludem el Jordi Ribas i la Cecília Jané de Vinzeum, que ens acosten un dimecres més a aquesta secció, a aquesta estona, per parlar de les moltes coses que s'hi couen i que passen al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Bon dia a tots dos.
Bon, bon dia.
Qui ha triat la música avui?
Jo.
Culpable.
Sí, perquè és una cançó que no havia arribat encara en aquesta nostra secció i que lliga molt perquè aquests brams, no, del Titot, que eren famosos als 90, sobretot el rock català dur, ja ho heu vist, Apòstols de Bacus, i és una cançó que fa una gran apologia al nostre Déu, el Déu que ja sabeu que el tenim a l'exposició ara mateix, no, a la capella, i que no, n'estem molt contents perquè fins a final de mes, fins al 25, l'estem com venerant. No bevem vi a la capella, però sí que estem, no? Volem que la gent de la comarca el vingui a veure.
Aquest és un petit hàndicap de la Covid-19, oi?
Totalment, que sempre hem fet la broma que, no, que finalment ha arribat una exposició de Bacus i sempre que bevem vi, i en canvi aquesta vegada no podem beure vi, i segons qui ja se n'enriu i tot, per tant. Però aquests Apòstols de Bacus que criden una mica la disbauxa de, no, dels brams, ens semblava que era una bona manera de d'obrir aquesta secció. A més, avui que anem d'escoles, no?
Sí.
Això de l'apòstol i l'escola no sé si lliga, però podria lligar.
Però la tralla i l'energia sí que lliga, perquè quan entra un grup escolar a Vinzeum o a l'equipament que sigui, es nota.
Totalment.
Sí, sí, no passen desapercebuts, no.
Avui us volem explicar, volem compartir què ha fet el museu per adaptar les visites escolars, que eren un actiu important i que s'havia aconseguit recuperar amb la pandèmia, que les va estroncar de nou una altra vegada. És com un segon començar, no, aquest setembre-octubre?
Mm-hmm. Sí, sí que és... No és començar de zero, perquè sí que és, hi ha feina feta que és aprofitable, i tota la part més de tenir uns contactes més o menys estrets amb escoles, doncs això està fet i es manté, això no és un problema. Però és clar, les escoles han estat fins, jo crec que ara mateix encara, tan concentrades en complir la normativa de seguretat i
pla, que... Pla B, pla C.
Sí, i que tot rulli bé al seu centre. Ahir tenia la telereunió com a mama, no?, de l'escola de la meva filla, i se'ls veu que realment encara estan molt mirant que tot funcioni, veuen que hi ha coses que funcionen millor que d'altres i algunes se sorprenen de lo bé que funcionen. I aleshores, clar, tota la part més de... anem a fer altres coses...
Sortim, oi? Sortim del centre, que
sí,
és segur...
Sí, encara no... tot just ara s'ho comencen a plantejar, no? Perquè, bé, necessitaven uns dies de rodatge i, de fet, encara no fa un mes que han començat les escoles, no?
La setmana passada vam tenir un berenar d'escoles amigues, que és un ritual que tenim a principi de curs amb les escoles que són més properes.
Telemàtica, aquesta vegada.
Aquesta vegada va ser telemàtica. i era el primer cop que era telemàtic amb elles, però ens va anar molt bé perquè les que van venir, no sempre venen totes, ens van com explicar una mica aquest pols d'inici de curs, i per nosaltres, tant per la Laia com per mi, va ser com molt interessant veure què passava. O sigui, en el fons, com deia la Cecília, hem començat un curs molt dur i l'entrada a l'escola, no?, amb tots els alumnes, doncs els està prenent molt d'energia. Tot i que algunes manifesten que volen sortir més que mai, o sigui que, i fins i tot es detecta que podrà ser, no?, que vindran més escoles properes a Vinceu-me ara mateix que, que abans, perquè no podran fer sortides potser tan lluny. I per tant vam veure que malgrat tot, el segon trimestre sobretot i el tercer, algunes d'elles manifesten que compten i volen venir, i per tant ens va anar molt bé per això. També ens va tranquil·litar perquè és veritat que a vegades doncs, les peticions són una mica, no?, irregulars i no sabem què passava, però ja sabem que estaven en un curs complicat. Una mica el berenar i l'actitud que ha tingut Vinceu-me al principi de curs ha sigut recordar que som aquí, no?, que som un equipament cultural, que estem també amb elles, no?, amb les escoles, i per tant que ens oferim el que faci falta. En el sentit de les escoles amigues ja sabien que això és un pacte que tenim, no?, amb cada una d'elles, i que per tant cada escola, no?, ha pogut fer servir el museu com li ha anat bé, pels projectes que volia. Sempre hem vist cada any que doncs, hi ha escoles que són més actives o que hi ha cursos més actius que altres, i aquesta crida la fèiem extensible a totes. Que després elles vinguin o que després es vagin concretant les col·laboracions, doncs ho anirem veient. Però aquesta era la primera crida, no? També sí. Oferíem espais.
Proposar-nos com un espai més de l'escola. Que
una extensió, no?
Sí, que si necessitaven, si tenien necessitat d'espai, podien utilitzar el museu com un lloc més del seu centre. Sí.
D'alguna manera, l'Ajuntament també ha liderat aquesta, no?, aquesta gestió d'espais perquè les escoles de la vila poguessin, no?, complementar les activitats, i nosaltres també estàvem allà, però igualment, doncs, que tenim una relació directa amb les escoles, doncs, també vam fer aquesta crida, no?, que ens facin servir. Després,
l'auditori és un actiu important.
Sí, aquest era l'actiu que més se'ns ha demanat i que segurament doncs, més es demanarà. Doncs hi ha una escola amiga que farà una reunió de l'AMPA, i per tant això és una petició d'escola amiga que necessita un espai perquè els pares i mares, no?, i les famílies es trobin, i per tant això serà una petició d'aquestes i nosaltres doncs, ens hi afegim. Hi ha, no?, l'escola Montagut, que feia uns cicles de conferències anuals i que també doncs, les feia al seu auditori, doncs avui el comença a Vinceu-me, buscant doncs, la fórmula perquè tots els que escolten aquestes conferències la puguin seguir, tant a Vinceu-me com a la mateixa escola. Per tant, cada escola s'està com adaptant una mica el que té. I nosaltres, doncs, contents de poder tirar no?, cables i poder ajudar. L'altra cosa que també els hem explicat a les escoles, amigues i no, és que estem disposats a anar a l'escola. O sigui, que si elles no poden venir, perquè els grups bombolla, perquè encara és més segur quedar-se, doncs hem adaptat unes quantes activitats.
Allò de la muntanya i Mahoma.
Sí.
Anireu a l'escola.
Anirem a l'escola. Fins ara érem una mica gelosos perquè crèiem que era molt important que, no?, que l'escola, no?, trepitgi el museu, el conegui, no?, entengui el que és, però crèiem que potser també és una oportunitat perquè aquests viatges es facin i, per tant, si tenim tallers o tenim visites que es poden adaptar,
sí,
doncs
el que s'han adaptat no són les visites dinamitzades, perquè sí que estan molt vinculades a l'espai físic del museu, però tenim tot un seguit de tallers per diferents edats i temes que sí que es poden fer a l'escola. Entre els quals doncs, hi ha tallers com el de les orenetes són aquí, que és un taller més per conèixer aquest ocell, de tot el tema de quan arriba, on viu, bé, aquesta història de l'oreneta que arriba a la primavera, no? Per nens molt petits, de 3 a 5 anys. Després tenim el vi de la bota del racó, per nens ja més grans, de 8 a 12, i aquí el que treballem és tot el tema de l'ofici de boter, i doncs amb joc de pistes, i també és una cosa que tots els elements que s'utilitzen en aquest taller ens els podem portar a l'escola, i hem parlat amb els educadors, i ells estan disposats a anar-hi, no? També amb el fons de paleontologia tenim el de la forma dels fòssils, per conèixer què és un fòssil, com es forma, tot això, doncs el portarem també a l'escola, si ens el demanen. Si volen venir, doncs també el podem fer al museu, això no és cap problema. Un cap ple de pardals, per entendre com s'ordena el treball dels ornitòlegs, com es classifiquen els ocells, i també un últim taller que es diu Desxifrem la cartografia, que el vam crear arran de l'exposició temporal Cartografies l'any passat, però vam veure que era un taller que es podia fer al marge de l'exposició, que creiem que també és molt interessant en relació amb el tema dels mapes i com utilitzem avui en dia els mapes, no? I el plantejament amb les aplicacions mòbils i tot això. I bé, són les propostes que ara mateix podem oferir fora del museu, no?
I val a dir que alguna escola ja l'ha demanat, o sigui que...
Han estat valentes.
Sí, i han decidit deixar-nos entrar. Per tant, perquè també, no, teníem aquesta, no, aquesta temor de si podíem entrar o no podíem entrar dintre, perquè algunes escoles estan més blindades que altres o estan més, no, es protegeixen, i algunes ha decidit que és millor que hi anem que... Per tant, aquest curs provarem coses noves que això ens dona també expectatives. També hem de recordar que per a les escoles nosaltres teníem dos grans projectes que ens feien molta il·lusió. Un és el Bacus, que és veritat que s'acaba, doncs, la setmana que ve, però per sort aquest mes d'octubre unes quantes escoles, més de les que esperàvem, doncs, han decidit venir a fer el taller. I, per tant, aquesta setmana i la que ve estan molt plenes de visites i de tallers a Bacus. Això ens dona una certa alegria, perquè vol dir que Escoles de Vilafranca veuran aquesta exposició que hi hem posat tanta energia. I l'altra gran exposició que també ja fa dies que estem treballant i que havíem anunciat és aquesta que es diu Quan la vida entra a l'escola, que la inaugurarem al desembre, si tot va com ha d'anar, i durarà fins al març del 2021. Que és una exposició dedicada a Freinet, és aquesta pedagogia molt vinculada a l'escola republicana, doncs, abans de la Guerra Civil, que el Penedès, precisament, doncs, molts mestres van ser això, deixebles de Freinet i van voler aplicar aquesta manera de treballar a l'aula, que consistia sobretot en portar una impremta al mig de l'aula i treballar, doncs, per projectes, generant una revista que sortia cada mes o cada dos mesos.
Projectes, això que ara és tan trencador i tan modern.
Sí, per tant, aquesta manera de treballar com cooperativa amb els alumnes de totes les edats, sobretot a les escoles petites, generant una revista, doncs aquí el Penedès va tenir molta prèdica. I nosaltres, quan ho vam descobrir, vam veure que aquests quaderns que parlen de la vida, doncs, dels anys 30, no? El bosc, la vinya, les festes, tant de Vilafranca com d'Olèrdola, com dels monjos, era un material molt bonic que valia la pena com compartir-lo, doncs, amb aquest format expositiu. I, doncs, fa molt temps que hi treballem, i aquesta és una exposició que la fem amb una mirada també, doncs, pedagògica, pensant que tota l'exposició ha de ser vista també, doncs, per les escoles, sobretot que els interessi fer també aquesta recerca de memòria històrica, però també és l'excusa perquè el museu torni a fer aquesta mirada cap al que ha sigut l'escola, doncs, el Penedès. És una cosa que el museu, des del, no, des de l'època de la Montsiniesta i en diferents moments ja s'ha fet, o sigui, és una reivindicació que ja la teníem oberta, i ens va semblar que obrir aquesta nova caixa era molt bonic. En parlarem quan s'acosti, però és cert que forma part del programa educatiu potser important, perquè tant de bo la puguem viure com l'estem imaginant, perquè és molt bonica i perquè està quedant com molt bé.
Esteu recuperant aquestes revistes?
Sí, sí. Això ho estem fent amb l'Albert Tauler, que és l'arxiver d'uns quants municipis del Penedès, i amb ell i estem generant, doncs, un artefacte per conèixer aquestes revistes. Però també volem que l'exposició sigui l'excusa per tornar a parlar, doncs, de l'escola activa, que és cert que el Penedès també al seu moment, als anys 70, va tenir grans moments, i per parlar del que passa a l'escola avui. Per tant, això que dèiem dels projectes es lliga molt bé en aquesta manera de treballar, doncs, de l'escola republicana, que també va obrir, no, horitzons. Per tant, era una excusa que l'han posat també al centre del programa educatiu i que moltes escoles ja estan també interessades en venir, sobretot d'Olèrdola, els monjos i de Vilafranca, que són els municipis on s'han trobat aquests materials, i per tant volem que sigui també la gran, no, oportunitat per generar nous continguts. També hi haurà una visita, hi haurà un taller, voldríem que aquest taller, doncs, pogués també treballar amb una impremta, i per tant que els alumnes que vinguin a fer el taller, o que el taller se'n vagi a l'escola, si cal, sigui també per conèixer aquesta manera de fer la impremta una mica antiga, no? A la manera ciclostilada, quasi, no? I per tant conèixer què era imprimir abans de fa poc, quasi, i per tant què pot ser. També és una cosa que ens hauria agradat molt, o que ens agradaria molt saber què passa, però Freinet, o tota la pedagogia Freinet, generava una xarxa invisible de fils amb escoles de Catalunya i d'Espanya que s'intercanviaven aquestes revistes. O sigui, aquestes revistes es feien amb l'excusa de que les escoles de fora rebessin també, doncs, el material, i per tant hi hagués un intercanvi d'informació, arribaven històries d'altres parts del país, i això era molt bonic. I aquí voldríem també veure, que crec que això quedarà una mica més estroncat, però quines col·laboracions també es poden generar amb escoles que estan també potser treballant en Freinet, perquè encara hi ha escoles que això ho tenen, no, en la seva manera de treballar.
Encara ara, sí?
Sí, hi ha com... El món de l'escola és tan divers i tan curiós que hi ha escoles encara freinetistes. A Vilanova hi ha una escola, doncs, que segueix una mica amb projectes d'aquest tipus, i per tant reivindicant aquest treball col·laboratiu d'impressió i d'intercanvi. I a Barcelona també n'hi ha. Per tant, era veure com aquest coneixement també s'articula. Voldríem fer una gran trobada de mestres, així fora d'hora d'escola, per parlar d'això també. Per tant, és com el projecte educatiu quasi nou no, del curs, que ens fa molta il·lusió, i que sí que estem com pendents de la dichosa Covid, per veure com, no, com el podrem disfrutar. Però aquest és també el que hem explicat, i volem que les escoles es programin perquè a l'hivern, no, sàpiguen que toca Freinet. Sí.
I ja fa un 3 anys o 4, és que el temps passa volant, que sí, sempre fem activitats educatives específiques per les exposicions que coincideixen amb el curs escolar, no? Que creiem que és una cosa que a poc, no? Les primeres ens va costar més de trobar resposta, però a poc les escoles cada cop responen millor, i és una cosa que també estem bastant satisfets.
I és cert que l'exposició aquesta del segon trimestre coincideix amb l'hivern, que és la que li donem també, no, d'aquests últims anys més protagonisme, és la que ens va més bé, perquè, no, és una producció pròpia, amb fons del, no, del museu o vinculats a la comarca, i això fa que aquest hivern, no, que és quan també potser les escoles poden també venir, doncs, més tranquil·lament, doncs s'aprofiti més, no? Va passar amb el Sireni, va passar amb l'arqueologia, per tant ja comencem a tenir unes dinàmiques que dibuixen noves maneres de treballar també amb l'escola.
Comença a fer xup-xup el projecte.
Sí.
Ens explicàveu aquesta carta de possibilitats, de tallers, que a més podeu fer in situ a les escoles. El que sí que no es pot fer fora és la visita dinamitzada. Com l'heu adaptat, aquesta visita, perquè sigui segura? N'heu tingut alguna ja aquest setembre?
Al museu encara no.
Encara no us heu estrenat.
Però n'hi haurà un parell, de moment, i són en grups més reduïts, i per tant l'escola que ho ha demanat ha partit el grup i vindrà, doncs, amb dues vegades. Per tant, ens adaptarem una mica també al que dèiem, no? Cada escola té la seva dinàmica i serem una mica com curosos a buscar. Sabem que haurem de fer potser un esforç en posar-hi més pressupost, perquè vol dir doblar, no? Les guies o els talleristes, i per tant potser no sortirà tant a compte. Però cada vegada que se'ns demani ho adaptarem. Per tant, ens agradaria que sentissin que el museu també, doncs, és un espai segur, com anem recordant, i que per tant es pot fer, i ho adaptarem una mica també a les dinàmiques de cada grup. I sabem que sí, que hi ha algunes escoles que ja vindran, però de moment encara no ens hem estrenat, només hem tingut Bacus.
I jo volia comentar una cosa molt pràctica, és que els preus són els mateixos, que són preus per alumne, no per grup classe. Per tant, en aquest sentit, si cal fer dos visites, el preu és el mateix per ells. I que si és necessari, pel que sigui, perquè justament aquell dia, aquella classe està confinada o qualsevol cosa, que si s'ha fet el pagament, que es retornarà, que vull dir... No, és que són coses pràctiques d'aquelles que a les escoles les tenen en compte, no? D'anar amb la seguretat de com serà realment a nivell pràctic, no?
Aquests dies estem com intentant també llançar el most a les escoles, que també seria l'altra peça com important, i també ja hem intentat fer un programa que surti encara més a Vilafranca. Aquest any tenim bastants municipis que són fidels al festival, que volen ser-hi: Torrelavit, Olèrdola, Els Monjos, Avinyonet, Vilafranca, Sant Sadurní, tots tindran sessió de most a les escoles. Potser no s'omplen, però hem ofert un calendari molt més extens, amb sessions més curtes, per poder en un matí tenir doncs tres grups i adaptar-nos una mica a les escoles de cada lloc. Això ens feia com il·lusió també dir-ho, perquè algunes d'aquestes escoles venien a Vinseum i, per tant, ara potser anirem a Avinyonet i vindran a Avinyonet. Per tant, això és una cosa que aquests dies ja estem com a llançant, i per tant municipis com Els Monjos també s'estan com implicant molt en que això pugui ser possible, i per tant els cicles superiors de primària i secundària que vulguin viure el most a les escoles també tindran l'oportunitat. Per tant, aquesta també era una de les novetats del curs, que anàvem a oferir més sessions d'aquesta activitat que fins ara ha funcionat molt bé.
Tots són facilitats per mantenir aquest contacte entre escola i Vinseum. Som a les acaballes ja de la secció, a punt d'arribar a 11:45. Fem un cop d'ull a l'agenda que ens proposeu aquesta setmana.
Uh-huh. Aquesta setmana haig de dir que tenim potser menys activitat cultural que habitualment, però en tot cas el divendres 9 torna al Festival EVA amb una repetició que vam fer d'un espectacle durant el Vilapensa,
amb
monòleg de la Jordina Biosca, Màquines sexuals, però haig de dir que ja tenim totes les entrades exaurides de fa dies, vull dir que estem molt contents perquè tornar a omplir l'auditori, encara que sigui amb aforament reduït, doncs sempre fa il·lusió de poder de tant en tant anar dient entrades exaurides, no? Vull dir...
Fes-nos un abans de les activitats de la setmana vinent, perquè qui en tingui ganes no
es
trobi que ja estan exaurides.
Hi ha dues coses que ens fan molta il·lusió. Una és la presentació d'un llibre de la Mònica Miró, de dos llibres de la Mònica Miró, vinculades a l'exposició Bacus, una sobre les essències del món romà i l'altra la traducció de Plini el Vell, en aquest cicle de llibres de vi. Això serà el divendres vinent, que de dies em sembla...
16.
El 16. Segurament serà doncs a les sobretaules, buscant també l'espai de seguretat. No podrem beure vi, però podrem parlar amb ella. I hi ha una altra activitat que ens fa molta il·lusió, que és que fem la primera sortida després del confinament i ens n'anem a la vall del riu Corb, prop de la vall del riu Corb, a Vallbona de les Monges, a conèixer el celler L'Olivera, un celler amic d'honor i que estimem molt, i que a més amb aquesta excusa veurem també el monestir de la Vallbona de les Monges, i per tant serà una matinal llarga de diumenge que voldríem que es tornés a aprofitar i es tornés a omplir perquè ens convé.
De fet, tenim totes les activitats del trimestre que penjades ja online i es pot fer reserva a entrades.vinseum.cat. Només recordar això, que ara gairebé tot cal fer reserva prèvia, encara que siguin activitats gratuïtes.
Cecília, Jordi, gràcies per acompanyar-nos i acabem molt ben acompanyats amb Brahms, tal com hem començat. Bona setmana.
Molt bé, bona setmana. Quan tens muntada la tangana, els veïns avisen a la Guàrdia Urbana. Si no es pot tocar amb tranquil·litat a cap racó de la ciutat, hem decidit que no ens fa res anar-nos a tocar pagès. Un pagès que és de bona fe ens deixa tocar si no li trenquem res. Però no vegi...
Bon dia, ara són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez des de Ràdio Vilafranca. Calafell farà la vacunació contra la grip fora dels centres sanitaris. L'objectiu és prevenir contagis de la Covid-19. Ens ho explica Lourdes Meroño des de Domeny Ràdio. Bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha anunciat que la campanya de vacunació contra la grip es farà aquesta tardor fora dels centres sanitaris. L'objectiu és buscar espais alternatius més segurs i així prevenir contagis de la Covid-19, a més de racionalitzar l'ús dels centres de salut. Per aquest motiu, la vacunació es farà a la llar de jubilats del nucli del poble, que està situada a la plaça de Cal Cubano. El consistori i l'àrea bàsica de salut de Calafell han escollit aquest emplaçament perquè és molt ampli, fàcil de ventilar i té dos accessos amb el qual es poden fer les entrades i les sortides per llocs diferents. La campanya començarà el dia 19 d'octubre i s'allargarà fins al dia 6 de novembre. Per vacunar-se de la grip caldrà demanar cita prèvia al telèfon 977 69 14 18 o bé a través del formulari web de les xarxes amb la tecla. Des de l'Ajuntament recorden que aquest any és especialment important vacunar-se contra la grip per la pandèmia del coronavirus.
Continuem a Ràdio Vilafranca. Es liciten les obres pel carril per a vianants i bicicletes que unirà el nucli urbà de Vilafranca fins al límit amb els Monjos. El carril per a vianants i bicicleta farà un recorregut des de la rotonda de la Cruïlla de l'Avinguda de Tarragona amb l'Avinguda del Vendrell fins a la depuradora d'aigües residuals, al límit del terme municipal amb Santa Margarida i els Monjos. Amb un pressupost global d'€1.640.000, el projecte s'ha dividit en dos trams. El primer tram, anomenat U3, i amb un pressupost d'€1.250.000, compta amb una subvenció del 73% del Pla de Polígons de la Diputació de Barcelona. El segon tram, anomenat 4, té un pressupost de 390.000 euros que està finançat amb un 30% pels fons europeus FEDER. El primer tram té una longitud d'uns 2 quilòmetres, abasta des de l'Avinguda del Vendrell fins a l'Hotel Air Penedès i té un termini d'execució d'obres de 10 mesos, mentre que el segon són uns 400 metres amb un termini de 6 mesos i va des de l'hotel fins a la depuradora. Us expliquem ara que continua el 22è cicle de Cava Jazz de Font-rubí. Eli Jiménez, Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Bon dia. El 22è cicle de Cava Jazz es va veure estroncat per la situació provocada pel coronavirus, però des de la Regidoria de Cultura s'han posposat les actuacions corresponents al març, abril i maig i s'han reprogramat pels mesos d'octubre, novembre i desembre. Així, l'actuació prevista pel mes de març es durà a terme el 17 d'octubre de la mà del grup Apocadixie Cotton Pickers. El concert de Monique Macon and the Soul Titos, inicialment programat pel mes d'abril, tindrà lloc el 28 de novembre. Mentre que l'últim concert d'aquesta 22a edició del cicle de Cava Jazz amb el tribut a Louis Armstrong s'ha ajornat al 12 de desembre. Els concerts, que es duran a terme a partir de les 8 del vespre a la pista poliesportiva de Guardiola de Font-rubí, es regiran per unes mesures molt estrictes degut a la Covid-19 i les entrades es podran adquirir una hora abans dels concerts a taquilla.
I aquest dissabte Jordi Montaner, veí de Sant Pere Molanta, aficionat al ciclisme, ha fet la pujada al Castell d'Olèrdola 46 vegades. Raimon de Cara, Canal 20, bon dia.
Bon dia. Jordi Montaner, veí de Sant Pere Molanta, ha realitzat aquest dissabte tota una gesta a l'abast de molt pocs practicants amateurs de ciclisme. Invertint més de 12 hores en moviment, ha pujat en bicicleta fins a 46 vegades seguides al Castell d'Olèrdola. A les seves cames ha acumulat un desnivell total de 6.680 metres en aquestes 46 ascensions, completant fins a 196 quilòmetres. El mateix Montaner en subratlla que és necessària molta preparació per afrontar un repte així.
A mi tot bé, per coses de companys, allò que comença de picar, que n'he fet 10, jo n'he fet 11, i va començar la cosa com una mica com un joc, no? Això porta una preparació prèvia, clar, això que no vagi un al castell a dir, em vaig a fer 46 sense estar preparat, no? Perquè, clar, si no estàs preparat, doncs, pots tindre problemes. Jo aquest any porto un entreno, ja porto més de 10.000 quilòmetres aquest any, els cames.
El proper repte de Montaner és arribar a les 63 pujades al Castell d'Olèrdola en un mateix dia, i és que això equivaldria a acumular un desnivell de 8.848 metres, com l'Everest.
Són 12:07.
Penedès en xarxa.
Aquest dimecres, a les acaballes del programa, arriba l'agenda al detall, aquesta secció que ens apropa un parell de propostes culturals o festives per gaudir el Penedès. Comencem a Vilafranca avui, amb una exposició que podeu visitar a la Sala dels Trinitaris, obra de Xavier G. Solís, artista visual resident a Sant Martí Sarroca. Xavier, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Has titulat l'exposició Estat embastat, Estat contrastat. Explica'ns aquest joc de paraules.
Bé, és exactament el que dius, un joc de paraules, que probablement a nivell fonètic s'entén des d'aquí. Sí, es pot traduir, diguem, en altres idiomes i és clar, no? Sí, estat contra estat o estat amb estat, sí? És la possibilitat que tenim, diguem, sobre la taula, sí? Però és veritat que des d'aquí, doncs hi ha el tema amb estat, sí? I contrastat, que fonèticament també ens dona altres significats, no?
A la sala dels Trinitaris trobem 10 elements. Hi ha videocreació, hi ha escultura, performance, instal·lació o gravat. Què tenen en comú aquestes diferents disciplines, aquests elements que trobem reunits sota aquest joc de paraules?
És art contemporani, probablement és això el que els agrupa. És una proposta que reflexiona sobre la sociologia i específicament sobre els temps que estem vivint aquí a nivell sociopolític i totes les tensions en les que ens hi trobem, no?
Hi ha també latent l'ús simbòlic d'una sabata.
Sí, bé, la sabata és, diguem, el volum que vaig acabar decidint tocar-me. Ja fa 25 anys estava en una illa de l'Atlàntic africà, sí, d'una colònia espanyola, i allà em vaig entrar en l'escultura, i de fet vaig estar, doncs, això, un molt bon temps buscant un volum que fos quotidià, que fos molt proper, que fos fàcil d'obtenir, que fos universal i que estigués justament connotat històrica i sociològicament, sí? amb referències filosòfiques, psicològiques, antropològiques, i bé, ja et dic, amb un procés deductiu, sí? Buscant una cosa d'aquest tipus, un concepte, finalment, no? Doncs vaig arribar a la sabata. Sí? És una cosa que tenim molt a peu, sí? I que realment és, bueno, se m'ha demostrat amb el temps, que és potent en tant en quant segueix desenvolupant-se, saps? Fa 25 anys, quan hi vaig començar, no pensava tampoc que podria anar tirant tant i que els significats doncs podien realment obrir-se en totes les direccions que ara mateix hi són, no? I continua, sí? I continua.
T'ha acompanyat tots aquests anys i encara dona de si.
Sí, encara dona, sí, és a dir, la sabata, una sola sabata, presenta tota la humanitat, saps? Saps que fa molts anys es va enviar a la Lluna, no la Lluna, però a l'espai, una placa amb unes figures humanes i uns sons d'un petó, bueno, diferents coses, i així, no?, per si hi havia intel·ligències extraterrestres, oi? I això continua navegant. Jo sempre he pensat que si haguéssim enviat una sabata, poder encara haguéssim anat millor, saps? Sí, és una cosa que ens explica molt, especialment en els temps d'avui en dia, no?
Una sabata molt. I una cita que ens ajuden a contextualitzar, una cita que diu: descalços estem en el món, calçats estem sobre el món.
Exactament. La posició psicològica és molt diferent i ara donem per fet que, com si sempre haguéssim anat calçats, la humanitat, però en la recerca que he pogut fer, la veritat és que no, que ens hem calçat al nord, perquè encara el planeta cada dia és més petit, i al sud encara hi ha moltíssima gent, especialment al sud, que va descalça. Al nord estem calçats, però des de la revolució industrial, no abans. Sí? He pogut veure en els diferents museus de la sabata del món i museus d'història en general que realment al principi només es van calçar les classes dirigents. És a dir, ja hi ha una que és molt clara, que és la paleta de Namer, que és una... És un gravat fundacional de l'art egipci, i veiem el faraó que va cap a la cerimònia i va descalç, sí? Es posa les sabates en el moment de la cerimònia. Amb això denota justament la seva distància als altres de la Terra, no? La seva superioritat, la seva proximitat més als déus que no pas, doncs, a tots els problemes terrestres, etc. I aquesta és l'actitud que ha representat la sabata, és a dir, finalment, encara que ens costi ara imaginar-ho, però no ens fan massa falta. És a dir, ens adaptem de seguida, fins i tot en condicions de fred quasi extremes. Podem anar descalços perquè desenvolupem una petita, que tampoc és tant, no és una gran callositat, sinó una callositat fineta, però suficient per aïllar-se i a la vegada per perseguir un contacte amb la terra, sentint les temperatures, les textures, tot això que perdem quan estem calçats, no?
Tu vas sovint descalç?
Ah, jo vaig sempre descalç.
Sí?
Sí. Sempre que puc, a veure, eh? Sí. Ja entenc que, per exemple, hi ha un amic de Zúric que tenia problemes d'escoliosi, tenia una esquena, ha fet un nyap, i li van dir des d'una clínica d'Alemanya que provés d'anar descalç durant uns anys i tal, i ho va fer-ho, i ara porta 20 i pico anys descalç, i allà, a les muntanyes suïsses, no? Sobre la neu, sobre el gel, etc. I bueno, el que diu és que cap problema, sí? Ans al contrari, és a dir, hi ha tot el tema de la reflexologia xinesa, no? Que tenim els punts aquests, no? Nerviosos, no? Que ens acaben gravitant a la planta del peu, i justament hi ha una estimulació que sempre s'ha descrit com molt bona, no? El fet d'anar descalç. Però a més ja et dic, en condicions d'aquest tipus, no? Ell des que va descalç, no s'ha constipat, sí?
No crec.
Ni s'ha posat malalt. És a dir, hi ha una reacció corporal molt interessant i molt sana. A part que és molt agradable, caram. Uh-huh. Els dits se t'obren, saps? Tens recuperes, diguem, el peu, finalment, ve d'una mà, per dir-ho així, no? I és molt agradable sentir que tens tracció, has dit, saps? Que no tens allà una espècie no sé què, d'un manyoc, no? Que no serveix per res, sinó que sí, t'agafes el peu d'una manera, t'agafes el terra, no?, amb el peu, d'una manera especial a la que portes uns dies descalços, no? Als nens els costa molt a calçar-se.
És veritat.
Després els agrada i tal, i ja tot justament entren en la mateixa simbologia i aquesta globalització que finalment ens ha fet... S'ha globalitzat el fet de o estar en vies de globalitzar-se completament, no? El fet de calçar-se, però sempre gravitant amb aquest estar sobre el món, sí? Amb una posició de poder diferent, no? A la d'estar descalç, que simplement som un mamí per més, no?
Xavier, entrem a la sala dels Trinitaris amb tu, activitat que podem fer fins al proper 8 de novembre. Per on comencem? Hi ha una ruta, hi ha un ordre, o ens deixem endur pel que el cor ens digui, ens cridi?
Sí, bueno, de fet és bo, deixar-se endur i després, si en cas, tornar a veure, no?, si t'has deixat endur, però jo sempre recomano que deixis, sí, que entris, i si hi ha textos, hi ha un text de sala, hi ha un text d'entrada, però el pots llegir després, no, vull dir, el cas és que et cridi alguna obra, i això sí que és molt interessant, que davant d'una obra que et cridin estigues 20 segons. Saps què vull dir? Perquè a vegades veig els museus que vas vivents i que no, no, sí, no, em sembla que estem en una exposició com si estiguéssim en un centre comercial, i clar, no és exactament el mateix, no? Si vols que passi alguna cosa, si vols entendre alguna cosa, està bé que et prenguis una mica de temps, no?, davant de les obres. Bueno, quan entres a Trinitaris, el primer que veus és a l'esquerra, ara, un mural, és un mural fet amb espardenyes, que són les espardenyes usades dels balladors del ball de la Festa Major de Vilafranca, que justament, doncs, jo sabia que es recopilaven, i la Lídia Romeu, doncs ha tingut a bé a guardar-me-les any darrere any, i llavors he treballat amb això. Aquesta obra són espardenyes entintades amb tinta de gravat i estampades, amartellades sobre paper de gramatge de 300 grams, i bueno, parla una mica dels conflictes en els que ens trobem, no? Aquesta obra formava part de l'exposició que es va fer Generations 2018 a Edimburg, just pues, després dels mesos després del referèndum de fa 3 anys, i allà vaig canviar justament l'ordre de l'exposició. És una sala a la Universitat d'Art d'Edimburg, i el que vam fer va ser que vam tancar la sala i només es pot veure des de fora. Té unes grans vidrieres, llavors es pot veure des del carrer, no? Però no es pot entrar dins de la sala. Amb això parlava de la intoxicació informativa que vivíem en aquell moment, no? Que era molt difícil saber a l'estat espanyol què estava passant en Catalunya. I en canvi, a la que sorties fora, sí, no? O sigui, estan justament a Anglaterra, estan a altres llocs on la premsa i tot plegat t'arribava i t'explicava el que passava, no? Però aquí era molt difícil, no? Llavors simbolitzàvem el fet que s'hagués de veure el que passava des de fora de l'exposició aquest mateix fet, no?
Aquest és només un d'aquests 10 elements que componen l'exposició de Xavier G. Solís a la Sala dels Trinitaris de Vilafranca i que us recomanem, visiteu, fins al proper diumenge 8 de novembre. Ha estat un plaer, gràcies per acompanyar-nos i sort.
Moltes gràcies, Sílvia. Fins aviat.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
A l'agenda al detall, les propostes sempre van de dues en dues i aquest cap de setmana tenen lloc les Jornades Europees del Patrimoni, una oportunitat per conèixer museus i espais culturals. Es programen jornades de portes obertes i activitats especials com la que us apropem ara, una visita al conjunt monumental d'Olèrdola per conèixer l'espai del Pla dels Albats. Per saber-ne més, el Raimon de Cara, de Canal 20, parla amb el Josep Anton Pérez, responsable de l'empresa de serveis culturals Tríada.
Així és, Sílvia, una setmana més hem de parlar de propostes que ens permeten conèixer més detalls, aprofundir en el coneixement del patrimoni immens que s'inclou dins del que és el conjunt monumental d'Olèrdola. En aquest cas, aquest dissabte s'ha programat una visita guiada gratuïta al Pla dels Albats a partir de les 11 del matí per conèixer tots aquests aspectes a tenir en compte per poder seguir aquesta visita. Conversem amb Josep Anton Pérez, que és responsable de l'empresa de serveis culturals Tríade, que serà l'encarregat de guiar aquesta visita, de tirar endavant, de promoure aquesta visita. Josep Anton, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una visita a la del Pla dels Albats que té molts continguts interessants. Qui no ho conegui, doncs, no pot deixar-s'ho perdre, i qui ha anat alguna vegada sempre pot redescobrir coses.
Doncs sí, realment és interessant des del punt de vista que gairebé tot són novetats, no?, respecte a fa molt poc temps. Gràcies a la feina arqueològica feta i tots els estudis que estan fent, doncs el que coneixia el Pla dels Albats fa només 5 anys sorprendrà de tot el que s'ha pogut rescatar, posar en valor, i tota la documentació, tots els estudis i totes les novetats que fan que el conjunt monumental d'Olèrdola tingui, sigui fins ara, amb una visió ben diferent de com deia fa només 5 anys.
Perquè en aquest temps s'han fet campanyes arqueològiques, excavacions que han permès doncs, saber més coses d'aquest espai. Què és el que té d'interès el Pla dels Albats?
Doncs bé, en els últims anys, gràcies a un projecte europeu en què va participar la Universitat de Barcelona, doncs el projecte CLOC ha permès excavar durant 3 campanyes seguides a tot el sector del Pla dels Albats, que ja coneixien, que coneixien de fa molts anys, que sabien que hi havia una necròpoli, un cementiri important d'època medieval, sabia que hi havia una església perquè quedava un mur aixecat, però estava absolutament enfonsada i no s'apreciava res de la seva planta. I a més tot el sector estava mascarat per la vegetació natural, ja que aquí doncs, no s'havia, molt poques vegades s'havien fet excavacions arqueològiques que si feia molt de temps que no es feia res. Llavors aquest sector, primer de tot ja només desbrossar-ho, que es va començar a desbrossar ja fa alguns anys, a poc a poc, i desbrossar-ho ja era molt evident que hi havia estructures arqueològiques, restes de llocs que havien estat habitatges, i van aflorar més tombes, va aflorar un celler d'època medieval. Per tant, tenim que resulta que la ciutat, de fora de la muralla de Vilafranca, és fins i tot més gran en extensió que la que trobem dins de la muralla. Per tant, des del punt de vista arqueològic, des del punt de vista històric i, com deia, des del punt de vista de la visió que tenia d'Olèrdola, doncs ha fet canviar una mica tot el que es coneixia i la magnitud que Olèrdola va tenir certament al segle XI i XII, no? Per tant, hi ha totes aquestes novetats que, a més els estudis que s'estan fent, doncs es permeten donar la informació que donarem amb aquesta visita, no? sobre com era el modus de vida dels habitatges pràcticament tocant a sobre del cementiri, no?
Ara ho apuntaves, totes aquestes descobertes venen a confirmar la importància de la ciutat medieval d'Olèrdola com una de les més importants de Catalunya, doncs fa mil anys.
Sí, les ciutats medievals a Catalunya en tenim moltes, però Olèrdola té de particular que va quedar confusitzada, no? En el sentit de que en un moment donat s'entra en decadència, perquè la història del territori va ser, quan deixa de ser frontera, doncs els habitants d'Olèrdola, després d'un últim atac que reben de la cultura àrab, no, diguem-ne, doncs queda molt deprimida, entra en certa decadència i s'abandona. I aquest abandonament doncs va fer que ja no es creessin cases a sobre ni altres habitatges, com passa en molts pobles d'origen medieval, i per tant tenint una ciutat, diguem-ne, fossilitzada, no, d'aquest moment, a la qual cosa això es permet estudis que amb altres pobles, amb altres jaciments, són molt més difícils, perquè després s'ha construït a sobre i s'ha fet malbé la planta original. Aquest no és el cas d'Olèrdola i això li dona un valor científic extraordinari en el context català.
La d'aquest dissabte és la segona de les rutes del patrimoni d'Olèrdola que organitza l'Ajuntament aquest 2020. Abans no s'han pogut fer a causa de la situació de la pandèmia. La primera sí que es va viure doncs, fa poques setmanes i va resultar tot un èxit per resseguir l'empremta de Roma al conjunt monumental d'Olèrdola. Per tant, encara hi ha temps doncs, per fer les inscripcions, però qui tingui ganes d'anar-hi no s'ho ha de pensar massa.
Doncs sí, realment, a veure, com les places són limitades per la comoditat de la visita i també, doncs, com bé dius, perquè vivint en temps de pandèmia, que necessàriament s'ha de limitar i mantenir la normativa de seguretat, i per tant, necessàriament les places són limitades. Per tant, una d'aquestes elements que s'ha de mantenir és la reserva prèvia per saber quanta gent ve i, per tant, s'ha de fer reserva.
OLADL, el correu electrònic oladl.turisme@olerdola.cat. Josep Anton, aquesta activitat s'inclou dins de les propostes de les jornades europees del patrimoni, que també han estat, com no podia ser d'una altra manera, condicionades aquestes activitats doncs, per la situació sanitària que vivim. Són útils les persones que com tu et dediques doncs, des de fa molt de temps a la promoció del patrimoni, de la difusió cultural al Penedès, enteneu que són útils jornades, dedicar aquestes jornades, per exemple, europees del patrimoni, doncs, a difondre el coneixement de la riquesa que tenim al nostre voltant? Van bé?
Jo penso que sí. Mediàticament s'escampa per tot el territori, per tota Catalunya, per tota Europa, en definitiva. Se li dona una certa repercussió, es treballa conjuntament en diferents administracions, s'obren molts llocs que es fan visita en molts espais que normalment no sempre són accessibles, i això fa que la societat en general tingui l'oportunitat de conèixer el seu propi patrimoni i de valorar-ho i d'entendre per què serveix treballar amb aquestes disciplines, no? I en fi, en definitiva, es tracta de difondre perquè es conegui, per valorar i perquè tots plegats ens enriquim i tornant a la societat tot allò que la ciència va descobrint en aquest àmbit, no?
I jornades com aquestes també han contribuït a que s'incrementi la sensibilitat també del conjunt de la població a l'hora de valorar el que tenim més a prop de casa.
La difusió des d'aquest punt de vista és molt important, no? Si un no coneix, si no sap el que té al costat de casa, si no sap quin és el seu valor, si no sap per què serveix el que fem, difícilment podrà estimar-s'ho, per dir-ho així, no? I si un no estima, difícilment protegirà. Per tant, és molt important que tothom conegui aquests valors tant culturals com naturals, en aquest cas d'Olèrdola, però serveix per tots els monuments i tots els espais patrimonials que tenim a Catalunya, i d'això no només és estudi per estudi o ciència per ciència, sinó que també tots aquests espais són recursos turístics culturals que també fan que el nostre territori sigui atractiu i tingui repercussió econòmica, no? Per tant, tot va de la mà, però sí que és molt important que els veïns, els propis pobladors del territori i evidentment tots aquells que es vulguin apropar aquell dia coneguin aquests valors per entendre el perquè de tot plegat, no?
Doncs Josep Anton Pérez, ens quedem amb aquest missatge, conèixer per poder estimar i poder també protegir. Gràcies per atendre'ns, insistim en aquesta proposta, hem volgut fer un tast doncs, d'una de les activitats que es poden viure aquest cap de setmana dins de les Jornades Europees del Patrimoni, aquesta visita guiada gratuïta al Pla dels Albats d'Olèrdola. Josep Anton, una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Aquestes dues recomanacions de l'agenda al detall han posat la cirereta, les moltes propostes i activitats que hem compartit avui al llarg d'aquest matí, des de les 9 i fins ara que són gairebé les 12. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar un bon dimecres i ens retrobem demà a les 9:06. Adéu-siau.